10 i 19 minuts del matí, era un dia important al Parlament de Catalunya, i era un dia important, diguem-ne, en el marc d'aquesta història tan malaurada de l'emergència educativa de Sitges. Comencem pel final. Per unanimitat, la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya, amb tots els grups presents, Partit Popular, Junts, Esquerra, Vox, Comuns, CUP i Partit dels Socialistes, van votar una proposta de resolució que diu el següent. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implementar pel curs 2025-2026, i ja ho sabem, si vostès estan a casa, ja fent tard. Però implementar pel curs 2025-2026, a eliminar la tercera línia encoberta als centres educatius de Sitges, retornant els espais destinats a usos educatius específics i millorant l'organització dels centres, garantint que els estudiants que hagin començat en una tercera línia encoberta acabaran l'etapa educativa en aquestes, però no es matricularan nous alumnes en aquestes terceres línies. B. Reduir les ràtios d'alumnes per aula fins als estàndards normatius, establint un màxim de 20 alumnes per classe per assegurar una educació de qualitat. C. Incrementar els recursos destinats a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials mitjançant la incorporació de personal especialitzat i recursos materials específics. Punt número 2. Millorar les infraestructures dels centres educatius públics de Sitges per atendre les necessitats bàsiques existents actualment. Punt número 3. Planificar i executar la construcció d'un nou institut escola al municipi de Sitges. Planificar i executar la construcció d'un nou institut escola al municipi de Sitges, establint un calendari concret i amb la participació activa de la comunitat educativa. I punt número 4. Establir un mecanisme de seguiment i coordinació amb els equips directius, les AFES i l'Ajuntament de Sitges, garantint una comunicació periòdica i transparent sobre l'estat d'execució de les mesures adoptades. La lletra sona bé. Ara falta la música, que és el que ha de venir després de tot això. Què és el que ha de venir? Doncs bé, bàsicament, que el govern s'hi posi bé, i per tant posar-se bé vol dir diners, vol dir projectes, vol dir cronologia per poder posar en marxa tot això. Aquesta aprovació va venir després d'una sessió en la qual hi varen participar les representants de les AFES de les quatre escoles públiques de Sitges i els dos instituts. I en aquesta representació, qui va prendre la veu en aquesta sessió de la Comissió d'Educació fou Eva Alonso. L'Eva, en un discurs que ens ho permetem dir, bon dia, Carola.
Bon dia, Vicent.
Estem tots dos perfectament d'acord en això, i quan escoltin el resum que hem fet, en què hi ha tota la intervenció de l'Eva i també el resum de les intervencions dels polítics, molt probablement vostès acabin pensant, ens sembla que ha parlat més bé la representant de les AFES que Déu. Però bé, això ja vindrà després. Agafo un paràgraf de la intervenció de l'Eva Alonso. La realitat de les escoles sitgetanes avui és precària, inestable. Posa en perill els projectes educatius singulars de tots els centres a causa de la tercera línia encoberta. Afecta greument les possibilitats d'inclusió dels nens i nenes amb necessitats educatives especials i, en definitiva, deteriora la qualitat de l'educació. No podem esperar. Llista de greuges. En diem uns quants només, de tots els que va enumerar i que escoltaran després. A l'escola Utrillo i a l'escola Esteve Barratxina calen reformes globals urgents. Són les dues escoles més antigues de Sitges. L'Utrillo té 50 anys, el Barratxina va a camí dels 65, i la feina és allà no només trobar espai, sinó que l'espai sigui adequat. En el cas de l'Utrillo, fins i tot, es parla que hi ha, en algunes de les plantes de l'Utrillo, 6 lavabos per 260 criatures. Per exemple, a l'Utrillo, Maria Usó i a l'Institut Vinyet s'ha perdut la biblioteca per mort de la necessitat d'escolaritzar les criatures. A l'Utrillo, Maria Usó i a l'Agnès, els menjadors estan al límit, i a l'Agnès hi ha alumnes que mengen al passadís. Enumero només algunes de les qüestions. A Maria Usó han renunciat a les aules d'ambients perjudicant metodologia d'aprenentatge. Un rosari de greuges que, clar, quan s'escolten, acabes pensant, home, no m'estranya que ho aprovessin per unanimitat en aquest llistat, que has de dir davant d'això. Eva Alonso, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com veus sortir d'aquesta sessió, Eva?
Doncs, mira, en primer lloc, deixa'm dir un segon. Jo vaig fer una intervenció que us sona molt ben presentada, perquè va ser una feina de molts dies de treballar amb totes les afes de Sitges per arribar a un acord i per presentar una intervenció que fes un repàs del que ens passa a totes les escoles en un temps molt reduït. Per
doncs,
tant, és mèrit de tothom,
doncs,
i estic molt contenta.
Si ens permets dir-ho, us felicitem a totes i a tots, perquè aquella exposició, vaja, es pot agafar des del minut 1 fins al minut 15, tota ella, i tornar-la a repetir, tornar-la a escoltar i tornar-la a escoltar, qui l'hagi d'escoltar i qui n'hagi de prendre alguna decisió. Com en veu sortir, però? Quina sensació
doncs,
veu
tenir? Moltes gràcies, sí, perquè justament la sensació que vam tenir i que vam parlar després entre les diferents representants de les escoles i dels instituts és que, evidentment, després, com tu deies, això s'escolta i es veu, no? Passes per les escoles i comproves el que vam estar dient i no pots més que aprovar-ho per unanimitat, és a dir, és una evidència que cau pel seu propi pes. El que passa és que ara la feina, el que vam sortir i tal com ho valorem, és que hem d'estar a sobre, hem de perseguir això perquè això s'elevi i passi al ple i des d'allà al ple del Parlament, al plenari, i faci totes les passes d'aquest procés administratiu en el qual les famílies ens perdem, us hem de dir així, tal com va, necessitem el suport de l'Ajuntament, necessitem tant des del govern com des de l'oposició perquè ens acompanyin en aquest camí per aconseguir això, perquè les paraules són paraules, però s'han de convertir en fets, com tu deies, en pressupostos, en calendaris d'execució i en actuacions que no depenen tampoc de totes aquestes passes, perquè dotar de pressupostos i de recursos per la inclusió no cal que passi pel Parlament, no cal que faci res, només cal aplicar-ho any a any segons les necessitats que ja tenim a les aules.
Mm-hmm. Ens va quedar al final una pregunta, i ara tant a l'Eva Alonso com a la Carola els hi demanarem una certa capacitat didàctica. Bé, la pregunta que ens va quedar, i a més d'un parlamentari li va quedar aquesta pregunta, és si la conselleria de debò vol una nova escola. Però ara hi arribarem. I la pregunta va quedar perquè, com que hi ha una certa incoherència entre el que va dir la consellera en el seu moment, el que va dir la delegada territorial de la conselleria, etc. Però jo necessito tant, Carola com Eva, que expliqueu dos conceptes que ens semblen molt importants. Primer, què és això del codi per una nova escola i fins a quin punt és important això del codi? Què és això?
Eva, si et sembla, començo i matís el que consideris. Quan les famílies arriba l'hora de la preinscripció,
sí.
I parlem sobretot de les famílies de I3, que són les famílies que entren, diguem, a formar part d'això del que és l'escolarització i han de començar a escolaritzar les seves criatures, han de triar una escola i tenen una oferta. Cada escola se li assigna, la conselleria assigna un codi en aquesta
D'acord.
Escola. En el moment en què les famílies comença el període de sol·licitud de preinscripció, els hi arriba una llista o tenen una llista amb les diferents escoles.
D'acord.
Si no es crea el codi d'aquesta futura nova escola-institut, les famílies, diguem, que no podran triar en cap cas, i estem parlant de famílies això, de I3 principalment,
sí,
que és el que
sí,
es va
sí.
parlar en el seu moment, no podran triar aquesta escola. Per tant, triaran una altra escola en funció de les seves necessitats o prioritats, el que sigui. Clar, aquests alumnes, un cop entren a formar part d'alguna de les escoles ja existents, per molt que després construeixis una altra escola, no els pots fer fora de l'escola que ja són. És a dir, aquesta tercera línia encoberta que ara es parla i que és la que es vol eliminar construint un nou institut d'escola, el primer que ha de passar és per la creació d'aquest codi, perquè d'entrada aquests alumnes que ja estan repartits en les quatre escoles de Sitges i que han creat aquesta tercera línia encoberta, continuaran a l'escola que estan. No els, perquè qui anirà i dirà a veure, tu, fulanito i menganito, vosaltres fora us aneu a una altra escola. Cap pare acceptaria això, cap família, perquè ells han triat la seva escola. Per tant, la creació d'aquest codi és indispensable abans de la pròpia construcció física, perquè si no, no existeix l'escola. És a dir, no hi ha opció de triar-la. Ho explico bé, Eva?
Ho expliques perfecte, és exactament això, i per això nosaltres insistíem en la creació d'aquest codi. A més, afegiré, és a dir, aquest codi també ha de tenir la seva correspondència en l'assignació de les places d'un equip directiu i d'un equip docent que vingui assignat aquest codi. d'aquesta escola.
Per tant, entenc, Eva, que si la preinscripció escolar comença el 12 de març, en principi, si
fem
això...
Fem tard, efectivament.
No cal que seguim. Però el 12 de març els pares i mares haurien de trobar aquest codi, com a mínim, allà.
Clar.
Especificat, eh?
Clar, perquè si no, el troben, no podran triar aquesta nova escola. Triaran una altra, i un cop triïn una altra i se'ls assigni una altra escola de les quatre ja existents, ja no els hi podràs dir que marxin a una altra escola. No ho podràs fer. I estarem fent créixer aquesta tercera línia encoberta, que és el que es vol evitar a tota costa.
Per tant, aquesta era una de les qüestions, la del codi. L'altra, a la qual també em fa referència a les AFES en aquest speech que va fer l'EBI, és el fet, o aquesta, no sé si dir, aquest raonament, aquest argumentari de la Conselleria sobre que, com que han baixat el nivell d'inscripcions aquest any, bueno, no és com l'any passat, per tant, ens estem. I hi ha una part del discurs de les AFES que hi es va exposar, en què s'argumenta aquests Sitges que pot arribar als 40.000 habitants i que, per tant, aquest discurs ara dissociat, que gairebé una mica, direm, fora de lloc respecte a tot el que s'havia dit fins ara, no s'entén que s'agafi amb tanta força per part de la Conselleria. Us ha sorprès, no sé si dir, aquestes últimes informacions sobre allò, bueno, com que les inscripcions ara han anat a la baixa, ara no està tan clar que es pugui fer una nova escola-institut?
No ens ha sorprès, però ens ha indignat i ens ha desconcertat. Uh-huh. És a dir, nosaltres estem en unes escoles que estan al límit, que estan ocupant espais per encabir aquests bolets des de fa anys. Portem una dinàmica que està demostrada i a Sitges tenim una qüestió que cal considerar, i és, això és molt variable segons l'any. És a dir, potser aquest any no tenim la necessitat de crear aquests grups extres, però l'hem tingut l'any vinent i és molt probable que la tinguem l'any pròxim, o sigui, sí, l'any passat, i potser la tenim l'any vinent. Uh-huh. I a més, al llarg del curs tenim una matrícula viva molt, molt important, que són aquests nens i nenes que arriben a qualsevol moment del curs i que evidentment tenen dret a l'escolaritat i se'ls escolaritza en una de les escoles públiques. I per tant, si estem en un sistema tan saturat, en unes escoles tan saturades, ens estan colant nous bolets per obligació a mitjans de curs. El que nosaltres demanem és que es prevegui amb temps. Tenim informes que avalen que el creixement de Sitges és sostingut i ho serà els propers anys, i per tant hem de preveure perquè no ens segueixi passant el que ens està passant fins ara. Em sembla que té un punt d'irresponsabilitat i de presa de pèl que només es faci servir la matriculació inicial de la preinscripció, perquè a més després sabem que a l'agost i quan comença el curs això pot variar moltíssim. Mm-hmm.
I és que ens cridava de nou l'atenció, potser és una percepció externa, però sembla mentida com directors de les escoles, directores de les escoles, famílies, tothom veu tan clar això dels números, ho veia clar fa anys enrere, ho veu clar, i no hi ha forma humana que la Conselleria interioritzi un històric de resultats i un històric estadístic que diu el que diu, i en canvi es faci valer tant aquesta circumstància, diguem-ne, que acaba sent dins el marc estadístic específica d'aquest any concret, com per matisar aquella decisió que semblava molt presa, tant quan va venir la delegada territorial com des del principi, no?
No ho volen veure, és que jo crec que no hi ha cap altra explicació, no ho volen veure, és agafar unes xifres generals que passen a tot Catalunya i aplicar-les a tots els casos particulars, i en el cas de Sitges, i ahir ho van mencionar algunes de les diputades en diverses ocasions i ho han repetit de manera reiterada, no només els representants de les AFA sinó els directors de les escoles, etc., és que Sitges té una particularitat que és la de la matrícula viva, que fa que constantment al llarg de tot el curs estiguin matriculant-se alumnes en tots els cursos, en totes les escoles. Això fa que, diguem, que aquests bolets, que neixin nous bolets o que fins i tot s'ampliïn aquests bolets. És que és una realitat que està demostrada, també, és a dir, les dades apareixen.
Digues, Eva,
sí.
També venim... És a dir, nosaltres hem de considerar que, clar, nosaltres defensem la nostra realitat, que és la realitat de Sitges, no? Mm. I la veiem evidentíssima. Ells m'imagino que miren el mapa de Catalunya sencer, i en el mapa de Catalunya sencer venim d'un històric també, d'una manca d'inversió i de responsabilitat i de planificació generada en el sistema educatiu. És a dir, clar, nosaltres estem fent palesa la nostra situació, però imagino que hi ha molts altres centres i moltes altres escoles que estan també demanant coses similars. Això no és excusa, és a dir, crec que cal una proposta de país per posar pel davant el sistema educatiu públic.
És clar, que
és com un clam.
És que sí, és un clam. Sí,
i llavors, digues. També, tinguem en compte que en el nostre cas particular, a més de la matrícula viva, s'ha comès l'error històric de planificació, que és fer l'escola més d'una sola línia, com dèiem ahir, quan hauria d'haver estat de dues línies i llavors no ens trobaríem com ens trobem. Llavors, recordem que aquesta escola la va acabar pagant la meitat l'Ajuntament de Sitges, perquè si no, no s'hagués acabat de construir mai. Per tant, tenim també aquest greuge d'inversió que ha assumit el municipi respecte al que potser altres municipis han hagut d'assumir.
Després que, com dèieu ahir, Eva, en el vostre escrit, després de 15 anys de l'escola en Barracons, l'Ajuntament acaba pagant la meitat d'una escola que només es fa d'una línia, i en aquell moment fins i tot l'Ajuntament deia en veu alta, perquè recordem l'alcalde Forns que ho comentava, que s'especulava que si no es podia omplir l'escola es dedicaria a algun altre ús, i al final resulta que no només s'ha omplert l'escola, i com dèieu ahir, en els seus primers anys ja gairebé està tota plena, sinó que l'edifici, l'estructura de l'edifici tampoc permet
que
l'ampliació a una nova...
Que això és doblement greu. Construir una escola només d'una línia i construir-la de manera que no pugui ser ampliada a dues línies. És com, no sé a què respon. A mi, cada vegada que ha vingut aquí directors de serveis territorials i han tret les seves xifres, les hem mirat, al final és un tema d'interpretació de les xifres. És, també té molt a veure també el tema de les ràtios. Sitges, com tot el Garraf,
sí,
és una comarca inclusiva.
Important.
Això vol dir que en tota la comarca del Garraf no hi ha ni una escola d'educació especial, perquè així es va decidir en el seu moment. El Garraf va ser una comarca pionera a tot Catalunya, ha funcionat molt bé, funciona molt bé, així ho vol seguir sent, ho diuen tota la comunitat educativa, ho vol, així ho vol, però això requereix recursos i requereix, entre d'altres, i així ho marca la llei, no ho diem nosaltres, que les ràtios siguin de 20 alumnes per aula.
Tornem a fer el parèntesi, Una escola inclusiva és aquella que incorpora a les aules aquells alumnes, per dir-ho d'alguna manera, amb necessitats especials.
Específiques, exacte.
Per tant, diguem-ne que hi ha un posicionament de la comunitat educativa molt evident, o hi ha una convicció molt ferma d'integrar aquests alumnes amb necessitats especials enmig de la resta d'alumnes i que entre tots plegats facin comunitat. I això és un posicionament que demana recursos.
Exacte, i que a més la llei marca i marca unes directrius i unes normes. Entre altres està el tema de la ràtio, i diu que en escoles inclusives la ràtio serà de 20 alumnes per classe. Això s'ho passen pel forro des de fa molt de temps, perquè les ràtios aquí estan a 25, i després fan la trampa aquesta de que és un 25 més un 10% i acaben sent 28 a les aules.
28.
Per tant, clar, estem parlant de que aules que haurien de ser de 20 alumnes són de 28 i inclouen en moltes d'elles, alumnes amb necessitats específiques. I això sense, a més, el suport de les vetlladores, de les educadores, és a dir, d'aquests recursos, diguem que hauria de tenir una escola inclusiva. És que això afecta moltíssim el desenvolupament i el dia a dia d'una escola, Eva.
Nosaltres vam fer molt d'èmfasi ahir amb això, perquè volem explicar i que tothom entengui que el fet de que les nostres escoles siguin inclusives no és un problema, és un orgull. Mm-hmm. És a dir, la inclusió beneficia no només els nens i nenes amb necessitats especials, sinó a tota la resta. És una manera de construir des de sota una societat doncs més justa i més per tothom, per entendre'ns, no? Llavors, això no és un problema, el problema són els recursos. I aquí és on incidim en que això no cal que passi per enlloc, és a dir, és una cosa que està passant a les aules i que cal dotar-la dels recursos que, de fet, ja estan contemplats en un decret que va aprovar la Generalitat, que és el decret 150 del 2017, que estan clamant totes les escoles de tot Catalunya perquè es desplegui en la realitat, un desplegament real dotat de recursos per respondre al que ja està contemplat en aquest decret. A la nostra vila tenim al Barratxina i a l'Escola Agnès les unitats de suport educatiu per a aquestes criatures, que són les CIE. A l'Agnès en tenim una i al Barratxina en tenim dues de CIE i una de CIE Plus, que és els nens i nenes que tenen unes necessitats
més agudes.
Més agudes, per entendre'ns, no? Llavors, a part d'això, també a la resta d'escoles també hi ha nens i nenes amb necessitats especials que demanen els seus recursos, és a dir, no és una cosa específica. Per tant, aquesta realitat és molt important per tots i no s'ha de separar de l'altra, de la necessitat de ràtios reduïdes, perdó. Perquè van completament lligades. No pots atendre nens i nenes amb necessitats especials en aules sobrepassades.
Està clar. De ràtio. Ara no sé si dir que en la virtut hi ha hagut la penitència, aquí,
Doncs,
sembla mentida,
Sí,
quelcom que hauria de servir per enorgullir, per posar en valor un model d'escola, acaba per manca de recursos, doncs, neguitejant a tothom, perquè no es pot assumir aquella qualitat.
Però aquí volem... Disculpa'm, perdona.
I tant, per descomptat.
Aquí volem, que ja ho dèiem ahir, les mestres i les direccions de les escoles i l'Ajuntament també fa la seva part, per fer tot el possible que aquests nens i nenes estiguin ben atesos.
Està clar.
És a dir, fan, com dèiem ahir, mans i mànigues i alguns miracles per atendre'ls.
T'anava a preguntar, vas tenir oportunitat, veu tenir oportunitat en acabar la intervenció i en acabar la sessió de poder parlar amb la representació dels polítics sitgetans que van anar al Parlament?
Doncs poqueta, vam només intercanviar quatre comentaris, però bé, el que sí que tenim és a disposició, hem rebut suport per part de tothom i esperem que això es converteixi en fets després quan cal lluitar-ho, per tirar endavant, per una banda, el recorregut d'aquestes demandes que fèiem ahir al Parlament i per altra banda tenim tots altres temes, que és parlar de les necessitats d'inversió estructurals i en els edificis que sí que depenen, i en les instal·lacions que sí que depenen de l'Ajuntament de Sitges i que ens consta que s'estan estudiant, però hem de seguir parlant. L'Ajuntament també ha demanat per la seva banda informes tècnics per avalar aquestes demandes.
És que veu explicar un rosari?
No, el rosari...
Que déu-n'hi-do,
Eva? No diré jo això ara. Eva, jo volia preguntar, clar, jo crec que el reclam queda molt clar i aquí el que dèiem, al final hi ha una unanimitat, perquè és que seria difícil d'entendre que ningú no us donés suport i es posés al costat vostre en tot aquest reclam i aquesta denúncia que ahir vau fer en aquesta comissió d'educació. I més enllà d'aquests estudis i d'aquest suport que us donen públicament tots els partits polítics, no sé si sortíeu amb la sensació de que això podrà ser una realitat, tenint en compte el que dèiem al principi d'aquesta conversa, que la preinscripció comença ja, passat Carnaval, i a hores d'ara anem tard. No sé si això és reconduïble de cara al curs 25-26. És a dir, si ja som a temps d'incloure el codi d'aquesta nova escola de cara a la preinscripció d'aquest curs vinent?
Doncs mira, aquí incidiré en una cosa que també dèiem ahir, i és que nosaltres no som tècnics, som famílies. No tenim aquest coneixement de com són tots aquests camins complexes dins del sistema administratiu i ara mateix la meva resposta és molt sincera i és no en tenim ni idea.
D'acord.
Tot i que Eva...
I és comprensible, jo crec,
Tot i que Eva, esteu fent un màster,
I tant.
Sí. Estem fent un màster accelerat.
Clar, però algú,
el que sí que farem és lluitar-ho. O sigui, nosaltres el que hem de fer és posar la pressió perquè les coses siguin possibles. Sí. És a dir, és la nostra obligació.
Però entenc que la prioritat ara més bàsica és que algú respongui aquest assumpte. Si de cara a la preinscripció d'aquest curs vinent hi ha codi d'escola per escollir o no. O si hi ha temps per ficar-lo o no.
Ningú, cap dels diputats, dels representants polítics, ningú us ha dit o us ha fet menció a que hi ha aquesta possibilitat? Si aquesta possibilitat és real? Ningú?
De moment, No.
No.
D'acord.
Si no m'equivoco, eh?
Farem, nosaltres farem la nostra feina i traslladarem la pregunta, eh?
Disculpeu. Nosaltres, també, per aquesta mateixa, per aquest mateix motiu, som famílies, cadascun tenim la nostra feina i la nostra vida, i això
està
ho fem en els temps que podem. Per tant, penseu que ahir vam fer aquesta intervenció al Parlament, vam arribar a casa, vam començar a preparar la consigna del carnaval del dia següent.
Sí, sí.
Tenim el temps que tenim per fer totes aquestes coses.
Està clar, està clar.
I ara potser se m'escaparia que, aquest aclariment sobre el codi el pugui haver fet
doncs,
algú altre.
En qualsevol cas, no ho preguntarem i afegim aquí també una obvietat, que vostès a casa, quan ho escoltin, que de quins moments escoltarem el resum, pensaran, no, home, només faltaria, perquè tots els grups polítics van posar en valor la feina de les AFES. És clar, quan vostès ho escoltin a casa, tu diràs si els hem fet la radiografia perfecta de tot el que està passant i han exposat tot allò que està passant. O sigui que de feinada,
clar,
de feinada n'heu fet i llarga.
Una feina que també han fet les direccions, no ens oblidem que l'any passat el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat aquell acord, no?
D'emergència educativa.
Una carta de les direccions de totes les escoles, no? I també les afes anteriors, i és un clam de fa molts anys, és
està
a dir,
clar.
És una cosa que està treballada i que tothom sap, no? Llavors l'hem pogut concentrar i ara anem molt a una.
Tres quarts d'onze, Eva, ens deixem alguna cosa que voldries afegir?
Doncs penso que no. Espero que les meves companyes d'AFES...
Si no, patiu, que tindreu totes les possibilitats del món per afegir-la, eh? Però
doncs
de moment...
Doncs moltes gràcies.
Només faltaria, Eva.
Gràcies per atendre'ns i donar-nos veu.
Doncs per qualsevol cosa a partir d'ara, que no en seran poques perquè hi ha tantes reivindicacions aquí que evidentment, com diria el professor, sin correr y sin parar, però és evident que alguna cosa s'ha de fer a partir del que es va dir ahir en veu alta. Eva Alonso,
molt
gràcies
bé.
Una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies,
adeu,
Eva. Adeu.
I ara anem a escoltar el resum que els hem fet de la sessió de la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya que presideix la que és regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Sitges, Eva García, que també va prendre la paraula, en aquest cas com a ponent del Partit Popular. Aquesta presència de les AFES de Sitges que va ser també a través d'una proposta que va venir del Partit Popular. Bé, bàsicament, escoltaran primer tota la intervenció d'Eva Alonso, aquests 15 minuts en els quals detalla tots els greuges que pateixen els centres, tota la situació, la radiografia de les, recordem, 4 escoles públiques i 2 instituts públics de Sitges a partir d'aquest treball conjunt que han fet direccions de les escoles, comunitat educativa, famílies, tots plegats. Però és una intervenció d'aquelles de dir, què passa Sitges? Apreta el play. I en un quart d'hora ho tens tot. És a dir, que qui digui és que no acabo de saber què passa, no, que no pateixi. Pum, un quart d'hora i ho sabrà tot. I a partir d'aquí, les diferents intervencions dels grups. Comença la representant del Partit Popular, Eva García, que fa referència precisament a aquesta situació ve de lluny i que té responsabilitat en els governs que han passat per Sitges. Es fa referència a l'emergència educativa i a la que entén, Eva García, la incoherència de la conselleria a l'hora de dir en veu alta allò que pensa fer i després matisar allò que pensa fer. És a dir, aquella gairebé seguretat que va demostrar la delegada territorial a l'hora de la proposta del nou institut escola i després doncs, aquestes noves informacions que venen de la conselleria vinculades al descens de les ràtios. Després de Junts va prendre la paraula la diputada Anna R, millor dit, després del Partit Popular va prendre la paraula per part de Junts Anna R, em pregunta en veu alta sobre si ha previst el mapa escolar. Esquerra Republicana, la diputada Mar Bessas, també va fer referència a la canvi de postura o veure si el govern pot explicar aquest canvi de postura respecte al compromís que hi havia establert el mes de desembre. Va intervenir també Manuel Jesús Acosta Elías de Vox, malgrat les responsabilitats del govern, els animo, va dir, a continuar lluitant a les AFES. No vam ser convidats a parlar-ne, va fer referència també Manuel Jesús Acosta Elías, però tenen el vot favorable de Vox. Per part de Comuns va parlar Jéssica Albiach, que va fer referència a un també de les qüestions troncals. A la pregunta que els deien, el departament ha d'aclarir si vol fer el centre educatiu o no. I ara aquí fem un parèntesi. Què passa amb les comissions d'educació? Bé, que no intervenen membres del govern. És a dir, es va convidar a les representants i els representants de les AFES, però no hi ha resposta del govern. És a dir, es fan les preguntes a les persones que han intervingut, però, òbviament, a les portaveus de les AFES poden respondre fins on poden respondre, o no en criteri personal, però no hi ha una resposta del govern a aquestes preguntes. Va continuar la diputada Laia Estrada de la CUP sobre per què no s'havia intervingut abans i va exposar el que també sura a l'aire. Tenim dubtes sobre si s'implementarà la proposta de resolució. Patapam, bingo, a veure què, amb tot això que fa falta. I finalment, la diputada Gisela Navarro del PSC, fent referència que el govern és conscient de la situació de la matrícula viva i és sensible a l'especificitat territorial de Sitges. Els deixem en tot això. Es va aprovar per unanimitat. Van també en aquesta, diguem-ne, jornada al Parlament de Catalunya la presència de regidors del govern, Carme Gasulla, Obert Oliver Rodés, acompanyats també de membres de l'oposició, de Xavi Roig, de Mònica Gallardo, de José Antonio Gilabert i també de Nacho Rubí, però no apareix en la fotografia de grup, Nacho Rubí. També hi havia la tècnica del departament, la Mercè Montaner, i en representació també de les AFES de les escoles, a més de Balonso i Yolanda Estrada, la Judit Vidal, la Josefina López i en José Tendero. Tots ells eren ahir al Parlament de Catalunya en aquesta sessió de la Comissió d'Educació. Comença, i el més important de tot, són aquests 15 minuts que escoltaran. Ara, que són els de Balonso, i després el resum de les intervencions de PP, Junts, Esquerra, Vox, Comuns, CUP i PSC.
El següent punt de l'ordre del dia, i demanem que vinguin a la taula les senyores Eva Alonso Ortega i Yolanda Estrada, representants de les AFES del municipi de Sitges. I aprofito, senyores Alonso i senyora Estrada, siguin vostès benvingudes en aquesta Comissió d'Educació i Formació Professional. Aprofito per saludar els regidors de l'Ajuntament de Sitges que avui ens acompanyen, tant del govern com de l'oposició i també doncs, alguna tècnica de l'Ajuntament. Benvinguts en aquesta Comissió d'Educació. És un plaer tenir-los en aquesta comissió. Els hi dic amb tota la cordialitat, tant els membres del govern com els de l'oposició. I també doncs, saludar a la resta de membres representants de les AFES que ens acompanyen, senyora Judit Vidal, senyora Josefina López i senyor José Tendero. Siguin també vostès molt benvinguts, senyora regidora, que arriba. I per tant, i sense més, doncs ara donarem pas a la seva intervenció per un temps màxim de 15 minuts, que estic convençuda que vostès compliran escrupolosament. I jo com a presidenta d'aquesta comissió els hi anuncio que faré la intervenció del grup parlamentari del Partit Popular i per tant presidirà aquesta comissió en aquest punt en concret la vicepresidenta Sònia Martínez.
Gràcies, gràcies presidenta, gràcies a tothom, gràcies per rebre'ns. Nosaltres venim avui en representació de les quatre escoles públiques de Sitges i dels dos instituts públics del nostre municipi. Sabem que rebeu moltes persones cada dia. Volem que tingueu en compte que nosaltres som voluntàries, persones d'una associació de família. No som tècnics, no som polítics. Estem aquí per explicar-vos quina és la situació de les nostres escoles. Representem a més de 2.000 famílies, tenim entre 3.000 i escacs nens i nenes i joves a les escoles i instituts de Sitges, que són, per ordre alfabètic, l'Escola Agnès de Sitges, l'Escola Barratxina, Esteve Barratxina, l'Escola Maria Ussó, l'Escola Miquel Utrillo, l'Institut Benaprés i l'Institut Vinyet. A tots ells i elles intentarem donar veu avui. Bé, som aquí per explicar-vos un problema que ja us vam anticipar a cadascun dels grups polítics quan vam venir abans del desembre. Vam parlar amb cadascun de vosaltres i us vam fer palesa la manca de places i de recursos educatius públics suficients, dignes i inclusius pels nostres nens i nenes. Entrant en matèria, us explicarem una mica quins són els problemes particulars de cadascuna de les nostres escoles, perquè ens sembla important aterrar aquesta definició tan àmplia, no?, del que significa la manca de places i la manca de recursos a les nostres escoles. Comencem per l'escola Miquel Utrillo. L'escola Miquel Utrillo és una escola històrica del barri del Poble Sec. Arran de la manca d'inversió en manteniment estructural, aquesta escola s'ha vist molt afectada pel pas dels anys. Necessita reformes estructurals urgents, ja que actualment es troba en un estat molt precari. Una remodelació important per modernitzar una escola que, si no fos per l'excel·lent projecte educatiu que té, semblaria dels anys 80. El menjador de l'Utrillo no s'hi cap. Hi ha actualment 3 torns de 40 minuts, un temps en el que els infants i els monitors i monitores han d'arribar, parar a taula, servir, menjar i recollir. Aquest temps no segueix ni les guies que estableix, els criteris que s'estableixen a les guies de la pròpia Generalitat. A conseqüència dels bolets, que és com diem els grups extra que s'han anat encabint a les aules de les escoles en els últims anys, s'han anat perdent espais de qualitat a l'Utrillo, com la biblioteca o les aules polivalents necessàries per desdoblar grups i treballar en grups més petits, tan necessaris per l'escola inclusiva, com ho són totes de Sitges. Per no tenir, no tenen ni els lavabos necessaris. Penseu que hi ha espais de l'Utrillo en els quals hi ha 260 lavabos, 260 nens, seria fantàstic, per 6 lavabos. En fi, imagineu quan surten tots de classe alhora. També ha desaparegut l'aula d'acollida. A Sitges arriben constantment nens i nenes procedents d'altres sistemes educatius o que no parlen català ni castellà o les dues coses alhora. La mancança d'aquestes aules, i en concret la mancança de l'aula d'acollida a l'Utrillo, així com les escassíssimes hores de vetlladors i vetlladores actuals, tensionen encara més uns mestres esgotats i dificulta molt l'escolaritat als alumnes nouvinguts, que són molts, o amb necessitats educatives especials. Passem a l'escola Barratxina, una altra escola històrica de Sitges, la primera escola pública del municipi, al centre del poble, que aviat farà 65 anys, una edat provecta, amb un edifici i unes instal·lacions que es troben en un estat precari i obsolet. L'escola Barratxina necessita també una reforma molt important i realment urgent per poder garantir la seguretat i la salubritat dels seus alumnes. Us convidem a visitar el Barratxina, una escola que sosté, malgrat totes aquestes mancances i amb les ràtios també al límit, un projecte educatiu basat en els ambients i els aprenentatges autònoms i adaptats als ritmes dels alumnes i que es proclama orgullosa de ser pionera en inclusió. Va ser de les primeres escoles en tenir unitats UCE, el que són ara les unitats CIEs. Una escola 100% inclusiva que avui té 2 unitats CIE i una de CIE Plus. 2 CIEs que, per cert, estaven dividides en una part per alumnes més grans i altres més petits i ara s'han unit en un sol espai per poder donar lloc a un bolet d'infantil, concretament a I4. Ara tenim tots aquests nens i nenes amb aquestes necessitats especials junts en un sol espai. Com a membres d'aquesta comissió, segur que sabeu què significa tenir unes necessitats especials que demanin estar en unitats CIEs i CIEs Plus. Sort que tenim un equip directiu i uns mestres, vetlladores, monitores que fan mans i mànigues i alguns miracles per donar resposta a les necessitats d'aquests nens i nenes amb un amor i un esforç impagable. Però aquesta situació no és ni justa ni digna i us demanem que la resolguem. Passem a l'escola Maria Usó. Aquesta escola és una escola de nova construcció al barri del Vinyet, que va néixer l'any 2000 i va estar fins al 2005 en barracons. Com totes les escoles, el Maria Usó té un projecte molt particular. És una escola on el pes dels ambients també cobra molta importància i, com tots sabeu, l'aprenentatge basat en ambients requereix d'un espai cuidat, ampli, específic, bueno, un tractament diferent. Des d'aquest any tenim un nou bolet a I3 i llavors aquesta metodologia d'aprenentatge s'ha vist molt perjudicada i teníem alumnes de diferents grups, de diferents edats i el projecte educatiu ha quedat descompensat i afectat. Els ambients a l'escola Usó, per impossible que us sembli, s'estan fent els passadissos perquè no hi ha aules suficients per encabir prou grups infantil. I us podeu imaginar també el que passa quan els nens i nenes acabats d'arribar a l'escola, de 2 i 3 anys, han d'anar als lavabos, que també els hi queden en espais separats d'on estaven habitualment. Al Maria Usó ja no hi cap ningú més. Han renunciat a la seva biblioteca, al laboratori i a les aules d'ambients. El menjador no admet més llicències i es troba al límit de la seva capacitat, tot i que els nens infantil mengen a les classes. Això de les llicències no ho diem nosaltres, ho diu Sanitat. I passem a l'escola Agnès de Sitges, una escola de nova construcció al barri de Quint Mar, que va estar des del curs 2005 fins al curs 2021 en barracons. 2005 a 2021 són 15 anys en barracons i 11 generacions que han fet tota la seva escolarització en barracons. Una escola que, tot i ser nova de 4 anys, es va omplir per sobre de la seva capacitat ja des del primer any. Com a conseqüència, el que hauria d'haver estat una aula de ciències és gairebé des de l'inici i, degut a un bolet, una aula de sisè. El menjador és tan petit que molts alumnes mengen els passadissos perquè no hi caben. Ens van inventar també un menjador d'estiu, que a l'hivern no és possible. La dotació de l'aula d'acollida fa anys que el departament la va treure i no arriba, i us assegurem, com hem dit abans, que són imprescindibles en un poble com Sitges, al que constantment arriba gent de tot el món. L'Agnès és també una escola 100% inclusiva i orgullosa de ser-ho. Actualment té una dotació CIEI, una dotació insuficient per la quantitat d'alumnes que abasta i que creix en número any rere any. I aquest creixement no va acompanyat de més vetlladores escolars ni mestres d'educació especials per part del departament. Tenim uns mestres, unes mestres majoritàriament, i un equip directiu que fan el que poden i s'hi deixen la pell, però sense més mans estan completament sobrepassats. Tots aquests problemes, com us podeu imaginar, arriben als dos instituts públics del municipi, l'Institut Vinyet i l'Institut Benaprés. Per tant, aquest problema puja i seguirà pujant els propers anys, degut a aquesta tercera línia encoberta que tenim. Molts dels problemes que us he explicat de les diferents escoles són intercanviables, és a dir, hem destacat uns d'unes escoles, però són comuns a moltes d'elles. Un problema també molt important i una reflexió a tenir en compte en el nostre cas és que la comarca del Garraf va ser la primera comarca inclusiva de tot Catalunya i ho segueix sent. Això vol dir que no tenim cap escola d'educació especial i, per tant, els nens i nenes van a les escoles regulars. És una inclusió que ens genera molt d'orgull, no ens equivoquem, és a dir, estem molt contents de ser una comarca inclusiva i que els nens i nenes amb tota la seva diversitat vagin junts a l'escola, però necessitem els recursos i la gestió necessària i suficient per fer-ho d'una manera que no afecti a la qualitat ni a la dignitat de l'educació pública. I bé, doncs passem a reflexionar sobre per què estem aquí, com hem arribat a aquest punt. Nosaltres pensem que hem arribat a aquest punt per dos errors bàsics, un error de planificació claríssim i una manca d'inversió. L'error de planificació va ser la construcció d'una escola d'una sola línia, Sitges, l'escola Agnès de la que us parlàvem, quan hauria d'haver estat una escola de dues línies. Fa molts anys que els directors i escola i directores dels centres i l'Ajuntament, amb el suport de les AFA, van lluitar per tenir aquesta nova escola, i finalment l'Agnès va començar l'any 2005 en format de barracons. Però el 2013, si aquesta escola s'havia planificat de dues línies, va passar a tenir-ne només una. Es va decidir el 2013 que només tindríem una línia. Una decisió que ens sembla paradoxal i errònia completament, perquè entre el 2005 i el 2013, moment en què es va decidir aquesta retallada de places, la població de Sitges ja havia passat de 24.470 a 29.140 habitants. I pel 2023, quan l'escola ja es va posar en marxa, l'escola tenia 32.086, el municipi tenia 32.086 habitants. Una gran part de persones arribades de fora d'Espanya. Quan parlem de manca d'inversió, el segon punt que pensem que ens ha portat aquí, doncs és una manca d'inversió en infraestructures. Pensem que aquesta escola va estar pagada el 55% pel Departament d'Educació, però un 45% el va pagar l'Ajuntament de Sitges per evitar que l'escola seguís en barracons més anys, ja en portàvem uns quants. I van fer aquesta important aportació per treure-la dels barracons. Pensem que si el departament només ha pagat la meitat de l'escola i aquesta escola havia de ser dues línies, finalment n'ha estat d'una línia, el que ha pagat el departament és un quart d'aquesta escola pel que fa a la infraestructura. Una altra mancança d'inversió és la inversió en recursos necessaris per a la inclusió. El que estem demanant és que senzillament s'apliqui i es desplegui el decret 150 del 2007 d'inclusió educativa, que es posin els recursos necessaris horaris dignes per atendre els nostres nens i nenes amb educació amb necessitats especials a les nostres escoles. On ens trobem en aquest moment? Bueno, doncs d'aquelles noces, aquests confits, o d'aquells polvos, estos lodos. Malauradament, creiem que ja no ens trobem al límit, sinó que l'hem sobrepassat. Fa anys que les direccions demanen ajuda a l'Ajuntament i al Departament, perquè la realitat a les escoles no és sostenible. I tenim clar que si l'escola Agnès hagués estat de dues línies, avui nosaltres no seríem aquí explicant-vos això. La planificació de necessitats educatives ha d'adaptar-se a les particularitats de cada territori. I si bé Catalunya va en el seu conjunt cap a una banda, en el nostre cas, un poble amb una tradició residencial sostinguda, les projeccions demogràfiques i urbanístiques dibuixen un escenari en el qual clarament no disposarem dels serveis educatius necessaris si no s'actua ara. Cap al 2040, a Sitges, molt probablement arribem als 40.000 habitants. I mentrestant, les places escolars públiques per als més de 32.000 habitants que som ara són insuficients a infantil, a primària i a secundària. Estan al límit. La situació ja no és sostenible avui en un poble on la matrícula viva és estructural i és importantíssima. I no us deixeu emportar per idees preconcebudes com que els estrangers que venen a Sitges van a l'escola privada. No és cert. A les escoles de Sitges, a les escoles públiques de Sitges, escoltareu molts idiomes de totes les latituds. Els nouvinguts de Sitges volen portar el seu fill o filla a l'escola a prop de casa, volen que s'integrin i volen, no menys important, no pagar 3.000 euros al mes en una escola privada quan poden tenir una escola pública de qualitat al costat de casa. La realitat de les escoles sitgetanes públiques avui és precària, inestable i posa en perill uns projectes educatius singulars molt treballats a tots els centres a causa de la tercera línia encoberta i que afecten de manera molt greu les possibilitats d'inclusió dels nens i nenes amb necessitats educatives especials. I, en definitiva, estem deteriorant la qualitat de l'educació pública al nostre poble i no podem esperar. Em queda un minutet, vaig molt ràpid. Què us demanem? Bueno, us demanem un nou institut escola, demanem una reducció de ràtios, demanem recursos per a la inclusió i demanem concretament que es desplegui el decret 150 d'educació inclusiva. I necessitem solucions ara, no ens esperarem al 2040. Només tenim dos instituts, el problema puja amb els nostres nens i nenes de primària i el tenim ja a les aules. Fa uns mesos ja vam venir per explicar-vos tot el que avui us hem explicat, ho estem només ampliant, i per demanar-vos el mateix. Va ser molt enriquidor parlar amb cada grup parlamentari i vam poder traçar un camí. Tots vosaltres vau signar una proposta de resolució que demanava mesures urgents per garantir la qualitat de l'educació a Sitges i que de ben segur tots coneixeu. En aquesta proposta de resolució es demanava implementar per al curs 2025 ja la tercera línia encoberta als centres educatius de Sitges, garantir que els estudiants que hagin començat aquesta tercera línia acabaran l'etapa educativa en aquestes, però que no es matricularan nous alumnes. I també demanaven reduir les ràtios, ajustant-les a un màxim de 20 alumnes per classe, que en una comarca inclusiva pensem que és el que s'ha de considerar i en el que en algun moment s'havia compromès el departament. També us demanàvem, i veu signar, incrementar els recursos destinats a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives mitjançant la incorporació de personal especialitzat i de recursos materials específics. I finalment demanàvem planificar i executar la construcció d'un nou institut escola. En aquests mesos hem celebrat consells escolars municipals, l'Ajuntament ens ha recolzat, s'han cedit els terrenys necessaris per la construcció d'aquest nou institut escola o s'han iniciat els tràmits per fer-ho, però no hem trobat respostes concretes ni per aquest curs ni estem veient pels següents. El que no volem és enquistar un problema, deixar-lo passar i us demanem, sisplau, que actueu ara. Per acabar, només volem recordar-vos el que ja us vam dir a tots els grups polítics. Nosaltres no volem fer partidisme, no volem que això es tracti des dels partits. Pensem que és una responsabilitat compartida i de tothom. I per nosaltres esteu tots a la mateixa banda, que és la dels representants de la ciutadania i dels responsables de prendre les decisions que afecten el nostre dia a dia. Només us demanem que, sisplau, traslladeu i eleveu les nostres peticions allà on pugui ser possible convertir-les en fets. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per la seva explicació detallada de la situació educativa que viu el municipi de Sitges. I ara seria el torn dels grups parlamentaris i en primer lloc tindria la paraula com a grup proposant de la compareixença el grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la il·lustre senyora Eva García, per un temps de 5 minuts. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora vicepresidenta, i en primer lloc agrair la compareixença, senyora Alonso, senyora Estrada, d'aquest tema tan absolutament important. Saluda també a les persones que ens acompanyen, regidors del govern de Sitges i també de l'oposició, i per tant, i també als representants de les AFES que no han intervingut però sí que ens acompanyen en aquesta sala, no? Jo li vull agrair, senyora Alonso, la claredat en la seva intervenció. De nosaltres és ben coneguda la situació, però crec que vostè ha fet una exposició molt clara i molt detallada del que estan patint les escoles públiques de Sitges, no? Nosaltres, el Partit Popular, vam sol·licitar aquesta compareixença seva després del ple municipal de juliol en l'Ajuntament de Sitges i després de successives reunions amb vostès i també amb directors de les escoles per conèixer de primera mà quina és la situació que estan patint els docents, les famílies, però especialment i sobretot els nens del municipi de Sitges. Bé, ho deien vostès i jo crec que de manera molt clara. Aquesta situació no és d'ara, aquesta situació ve de lluny. És una situació on els diferents governs de Catalunya i també de Sitges, de Convergència i Unió, de Junts, amb el suport sempre del Partit Socialista, doncs ens han portat en aquesta situació. I per tant ara, doncs, escolti'm, deia vostè, no es tracta de partits, evidentment que no, perquè entre tots hem de trobar la solució, però sí que és veritat doncs que aquesta situació és deguda a molts incompliments i a moltes manques d'inversió, com molt bé deia vostè, dels passats governs que hi ha hagut a Sitges, no? I per tant el govern municipal actual s'ha trobat amb aquesta situació que evidentment ha d'abordar amb la màxima celeritat possible perquè aquesta situació no s'enquisti, per tant donar una resposta el més aviat possible, no? Aquesta problemàtica tan greu, doncs, com deia, ara ens trobem amb aquest drama i que es qualifica d'emergència educativa i amb la qual nosaltres estem absolutament d'acord que és una emergència educativa la que s'està patint en els centres públics de Sitges, no? Jo recordo en aquell ple municipal doncs, els docents que deien que tenien por de que es fes una tercera línia en l'Utrillo i, per tant, que col·loquessin mòduls, barracons, pel seu nom, barracons, que sembla ser que és el que el govern de Catalunya vol posar, no? I per tant, que no estaven preparats per absorbir aquesta gran quantitat de nens. També es deia en aquelles intervencions que hi havia 3 sisers en l'Utrillo, que els 5ers estaven triplicats, que no hi havia laboratoris, ni biblioteques, ni menjadors, tot per sobre de les capacitats, condicions de qualitat i fins i tot de sanitat, d'higiene, doncs absolutament lamentables. I vostès ho han explicat avui molt bé, però jo sí que vull fer, per fer-los algunes preguntes, no? Per saber, per conèixer el seu pensament sobre aquestes discrepàncies que hi ha en el relat d'aquest problema, perquè clar, resulta que el dia 4 d'octubre la consellera d'Educació, la consellera Niubó, va visitar el municipi de Sitges i doncs, va dir que hi havia centres tensionats, que hi havia moltes necessitats educatives, però bueno, que si Catalunya tenia, el govern de la Generalitat tenia un pressupost, doncs que es podria posar fil a l'agulla. Però resulta que amb una pregunta que aquesta diputada li va adreçar en el 6 de novembre, concretament, doncs jo li vaig preguntar precisament a la consellera sobre la intenció de fer aquesta nova escola i la resposta de la consellera a data 6 de novembre va ser: actualment no hi ha prevista la construcció d'un nou centre al municipi de Sitges. I després resulta que el dia 17 de desembre la directora de Serveis Territorials d'Educació del Penedès-Garraf va assegurar que Sitges tindria una nova escola. I, per tant, la regidora d'Educació del municipi de Sitges, evidentment, doncs, va afirmar que la ubicació ja estava prevista, que es faria una proposta a la Generalitat per ubicar-ho a la pastilla de la plana oest del municipi. I per tant nosaltres doncs, volem conèixer quin és el seu, què en pensen vostès d'aquesta discrepància que hi ha en quant a, sobretot en la nova construcció d'aquesta escola, perquè vostès al final ens han demanat doncs, això, no? Que fem una proposta de, que aprovem una proposta de resolució que d'aquí pocs minuts probablement amb tota probabilitat s'aprovarà, però jo voldria saber quin és el seu parer sobre aquesta discrepància contínua que hi ha en quant a aquesta construcció del nou institut, que la consellera diu una cosa, la directora territorial diu una altra, ara hi ha informes doncs, que venen a dir que és absolutament prioritària la construcció d'aquesta escola i, per tant, voldríem saber quin és el seu capteniment sobre, aquesta, sobre aquest ball d'opinions que hi ha en l'actual govern de Catalunya. Gràcies.
Gràcies, diputada. I ara és el torn del grup parlamentari de Junts i té la paraula la molt honorable senyora Anna R. Isola.
Però voldria saber si, davant d'aquesta situació, que vosaltres també fa temps que us queixeu, hi ha previst aquest mapa escolar ben bé necessari a la ciutat de Sitges, o continua havent-hi una certa, no vull dir improvisació, però sí que no acaba de donar, si més no, el que hi ha ara no està previst. Està bé previst ara, doncs, davant de les necessitats, una bona planificació? Llavors, també ara aquí surt la discussió si hi ha aquest nou institut, no hi serà, però totes les necessitats que heu comentat, no? Que teniu alguns centres ja nous, però uns centres molt antics, hi ha previst per això unes certes millores, ja s'ha aconseguit negociar entre el municipi i Generalitat millores en, aquests, en aquestes noves o antigues escoles que viviu tan complicades. Pel curs que ve, aquesta solució de pressió en l'ESO, que comentava una que anava pujant, us han donat en la nova planificació de curs? Perquè ens ha arribat que sí que semblava que s'obria un nou centre, no? En un nou registre, per un nou centre, perquè al final no hi ha set i us han dit que no. Llavors, no sabem si aquesta situació alarmant que vosaltres viviu, que veniu aquí a manifestar, que nosaltres tenim tot el suport, a l'hora de la veritat, al final es dona llum a alguna de les demandes que feu.
I ara és el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya i té la paraula la il·lustre senyora Marveses Casanovas. Endavant.
Partint d'aquesta fotografia que, us heu fet, que ens heu fet, doncs cal que ara hi puguem continuar donant resposta, perquè com dèieu també segurament la previsió a nivell de població del municipi és de continuar creixent i per tant que aquesta situació s'anirà doncs, agreujant previsiblement doncs, si no hi ha no, aquesta possibilitat de crear doncs, un nou institut d'escola com és la demanda que feu. De fet, aquest és un compromís unànime de tot l'Ajuntament de Sitges, de la comunitat educativa, i tant és així que l'Ajuntament doncs, s'ha posat en marxa, ha fet aquesta cessió de terrenys a la Generalitat perquè puguin disposar de l'emplaçament perquè s'hi pugui construir. Per tant, entenem que el municipi va en la bona direcció, que hi ha aquest compromís i aquest consens, però sí que també ens sorprèn i no acabem d'entendre doncs, una mica que al desembre, doncs, per part del govern, es mostrava aquest compromís per construir aquest nou centre educatiu. De fet, tot just abans de la compareixença escoltava les declaracions de la directora dels serveis territorials del Penedès, Garraf, que deia que de fet era un compromís seu personal i que per tant es comprometien doncs, que en aquesta preinscripció es pogués crear el codi corresponent a la nova escola i que en funció doncs, de la demanda que hi hagués de places d'infantil 3 es construiria posteriorment no, doncs, aquesta escola atesa la demanda que es pogués constatar i que es fes palès en aquest moment, però això no ha estat així. Llavors els preguntem si vostès saben, coneixen els motius, el canvi de parer per part del govern i quina solució alternativa, si és que s'ha posat alguna sobre la taula, els hi han donat.
Gràcies, diputada. Ja eres el torn del grup parlamentari de Vox en Catalunya i té la paraula l'il·lustre senyor Manuel Jesús Acosta Elias.
L'escola havia d'estar construïda entre una forquilla del novembre de 2023 i maig del 2025 i encara no s'ha posat la primera pedra. Vull dir, potser sona una mica a desànim, però no, tot el contrari. És, malgrat la irresponsabilitat dels diferents governs de la Generalitat, jo els animo a vostès com a representant de les AFES a seguir, continuar lluitant amb aquesta noble causa, que és la defensa i el benestar dels nostres fills. En això sempre ens trobaran, rebran el nostre recolzament. He de dir-los una cosa que no és del tot així. Han comentat segurament per subjecció a una certa pressió de la resta de grups que han volgut imposar-nos una mordassa antidemocràtica. Han dit que el desembre van venir, van parlar amb nosaltres, amb tots els grups. No, nosaltres no van ser convidats a parlar sobre aquestes qüestions tan importants, però malgrat tot donarem suport, perquè entenem que moltes vegades hi ha subjecció a certes pressions i com que el que importa sobre totes les coses és el bé dels nostres fills, nosaltres sempre li donarem suport malgrat les pressions d'altres grups que es diuen democràtics però no ho són. Per altra banda, som conscients de la realitat que pateix Sitges, en aquest cas en el tema de la falta d'equipaments i de la necessitat de crear, de construir una nova escola institut, gràcies a l'ingent feina de parlar amb pares, amb famílies, del nostre regidor, que vull agrair la seva presència aquí, el nostre regidor a l'Ajuntament de Sitges, el senyor José Antonio Gilabert, moltes gràcies, i per tant donarem suport precisament a les seves reivindicacions i per això nosaltres, com que doncs, no vam voler, doncs, no vostès segurament, sinó la resta de grups parlamentaris, no vam voler que nosaltres participéssim en una proposta de resolució conjunta, vam enregistrar una altra en els termes que necessita Sitges. És la cessió dels terrenys de la zona reservada per equipaments de la plana a l'Ajuntament, de l'Ajuntament a la Generalitat, i que la Generalitat, que si us plau, que ja mogui fitxa i que enceti la construcció de l'escola, institut, que passa per la primera fase segons el que està establert a la pàgina web de les infraestructures de la Generalitat en matèria educativa.
Gràcies, diputat. I ara és el torn del grup parlamentari Comuns i té la paraula la il·lustre senyora Jéssica Albiatza Torres.
Per això és evident que el departament, que és qui té la competència, ha de reaccionar. Des de l'Ajuntament, en concret des de la regidoria d'Educació, ja està tot a punt per cedir el terreny i s'està esperant. Crec que és important que el departament acabi d'aclarir si vol fer el centre educatiu o no, perquè hi ha versions contradictòries. Quan visita i se reuneix amb les famílies, serveis territorials, diu que sí, però després la resposta per part del departament no acaba d'estar clara, per tant crec que és important aquesta claredat. I crec que a més també és important que a més d'aquest centre educatiu nou que se necessita, se facin càrrec de les reformes estructurals que també, com en l'escola Barratxina, que és del 57, doncs són necessàries. Crec que així es començaria a revertir d'alguna manera el greuge o la injustícia a nivell educatiu que s'ha comès amb Sitges, perquè a més ho heu apuntat, és una anomalia el que ha passat amb l'escola Agnès, que havia de ser de dues línies, al final ha acabat en una i que l'Ajuntament ha acabat pagant la meitat. Jo crec que aquí no es va fer massa bon negoci. Per tant, hi acaba. Des del departament s'han de posar seriosament amb la planificació educativa de Sitges, i això vol dir un centre nou, però també, com dic, vol dir deixar la resta de centres educatius en unes condicions d'infraestructura estructurals adequades. Gràcies.
Gràcies, diputada. I ara és el torn del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular. Defensem la Terra i té la paraula l'il·lustre senyora Laia Estrada Cañón.
Ens preocupa perquè els successius governs de la Generalitat i els successius departaments d'educació no s'hi han posat, no han intervingut. Ens preocupa també que la proposta de resolució que debatrem a posteriori s'aprovarà, però tenim dubtes de si s'implementarà o no. I el nostre compromís és el de fer un seguiment, perquè tots els punts que vosaltres esteu reclamant, que són punts de justícia, que són punts que de forma claríssima responen a unes necessitats objectives que té el municipi, que tenen els infants i adolescents de Sitges, doncs es duguin a terme. Ens consta que hi havia la previsió per part de l'actual govern de destinar una sèrie de diners per la construcció de noves infraestructures a diferents municipis i per l'ampliació d'infraestructures a d'altres. Hem examinat doncs, el llistat de municipis i no hi constava Sitges i per tant demanarem explicacions al respecte. Perquè si no és a Sitges on es comencen a dur a terme aquestes inversions, doncs bueno, ens preguntem quin és el criteri que s'està fent seguir, que s'està fent servir per determinar les prioritats en matèria educativa i d'infraestructures.
Gràcies, diputada. I per últim, és el torn del grup parlamentari socialista Units per Avançar i té la paraula la il·lustre senyora Gisela Navarro Fuster.
El fet diferencial de Sitges, que aquí sí que és veritat que teniu una diferència, que més ciutats i pobles la tenen, però vosaltres la teniu molt, és aquesta matrícula viva per la situació de la vostra ciutat, no? Per com sou i què representeu. Hi ha una matrícula viva molt gran, molt més gran que la resta de Catalunya, i això fa que el vostre mapa educatiu necessiti una mirada específica, no una mirada com la majoria de ciutats. També, sabem també, i volem posar-lo en valor, ja que ens toca a nosaltres, no?, posar en valor aquestes qüestions, però que l'actual govern de la Generalitat sí que és sensible a aquesta realitat de la mobilitat del territori, de la matrícula viva. Per què? Perquè moltes vegades quan es planificava als municipis no es planificava tenint aquesta mirada present, i això distorsionava moltíssim el que calia o el que no calia a cada municipi. I ho sé perquè he estat regidora molts anys i sé que aquesta interlocució de vegades era molt complicada. Per aquesta raó també vull posar en valor i vull agrair al Departament d'Educació i Formació Professional aquesta mirada territorial. Nosaltres com a PSC som un grup municipalista i creiem moltes vegades que el territori té una mirada diferent que el que pot tenir en aquest sentit el govern de la Generalitat, que ha de mirar Catalunya en el seu conjunt. Per tant, aquesta interlocució contínua és el que necessitem en aquestes taules de planificació. I quan dic taules de planificació, evidentment aquí és una reunió professional amb l'Ajuntament de cada territori, però també la Generalitat de Catalunya ha d'escoltar a les famílies, no?, que tenim moltes vegades una mirada que suma, no que és diferent, però que suma aquesta mirada més institucional.
Bé, doncs, donat que no hi ha esmenes tant en la proposta de resolució conjunta com a la proposta presentada pel grup de Vox, passaríem directament a les votacions i, en primer lloc, votaríem la proposta 250/166/15. Vots a favor? Bé, doncs, queda aprovada per unanimitat. I a continuació votaríem la proposta de resolució 250/171/15, que és la que s'ha que s'ha alterat a l'ordre del dia per incloure la presentada pel grup parlamentari de Vox en Catalunya. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs queda rebutjada per 3 vots a favor, 13 vots en contra i cap abstenció.
11:27, aquesta proposta d'acord de Vox que incidia en la construcció d'una nova escola, fet que s'incorpora també amb la proposta de resolució que es va aprovar per unanimitat. Així va anar la sessió de la Comissió d'Educació al Parlament de Catalunya amb la presència, repetim, de les representants de les associacions de famílies de les 4 escoles públiques de Sitges i també dels 2 instituts. En aquesta intervenció de la portaveu de les AFES, Eva Alonso, hi ha tot allò que cal saber sobre la situació del món educatiu a Sitges. Per tant, per tots aquells que la vulguin recuperar, la trobaran al nostre web, òbviament també les intervencions de la resta de grups polítics i a la comissió del Parlament. Petita pausa i en uns moments Carola Fernández i Jordi Andreu, el president de la Comissió de Carnaval.